Doncs ara feia un temps que no tornàvem a aquesta secció anomenada Guilty Pleasures, però estàvem buscant algú especial, algú important, algun coneixement perquè ens portés una secció com Déu mana, i hem trobat una de les persones que més sap del cine d'aquest món, que és el Quim Casas. Quim, benvingut.
Va, del món no, però bueno.
Sí, sí,
vale, gràcies.
El meu món s'acaba per aquí molt a prop, per tant, de les que jo conec, Quim Casas és dels millors.
Hola, bona nit.
I quan et vaig proposar el tema dels Guilty Pleasures i tal, em vas dir com, sí, sí, ho tinc claríssim ja, no? Allò que normalment la gent, ostres, deixa que pensi, no sé què, tal, vull dir que més o menys ja sembla que ja sabies per on anava la cosa. Per tant, per on començaríem?
A veure, la que diré, que és el meu guilty pleasure, diguéssim, predilecte, és veritat que s'ha de posar també amb el context, és a dir, quan jo començo a veure cine o començo a escriure de cine i tal, clar, els meus referents són Berman o Bresson, Ford, Lang, Eustache, Godard, jo què sé, no? Llavors, en aquest context, jo era molt, 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 molt fan i havia tingut discussions amb gent d'aquest perfil de directors que t'acabo de dir, amb una pel·lícula que avui, possiblement avui, ja no xoqui tant, però en aquella època la veritat és que xocava i em mirava malament, que era una pel·lícula que es diu Operación Dragón.
Una tabla no devuelve el golpe.
Bruce Lee.
Bruce Lee. Que possiblement ni siquiera és la millor pel·lícula de Bruce Lee. Jo diria que és millor la de Karate a Muerte en Bangkok, i en té alguna més. De fet, era una mena de Bruce Lee una mica prostituït, si vols, perquè era una pel·lícula de producció americana, que jugava en rotllos del Blaxploitation, era ell, era el John Saxon, que jo era molt fan del John Saxon per les pel·lis que havia fet aquí amb el De la Loma i aquest tipus de subproductes que deien a l'època. I que avui els veus i realment tenen cara i ulls. I jo era molt fan d'Operación Dragón. Jo era molt fan de la música. A més, recordo que la vaig veure en una de les sales que no existeixen a Barcelona, com tantes altres, que era una de Cinerama. No era una pel·lícula per Cinerama, però va estar en una sala de les grans. I recordo que la vaig disfrutar com un enano. I clar, i això entrava en contradicció, en plan sèrio, si parlava de, jo què sé, de Lancelot du Lac, del Robert Bresson, però és que ja m'ho passava pipa amb aquella pel·lícula, sempre m'ho he passat pipa. Era una mena de Blaxploitation en Kung Fu i tal, i em semblava absolutament genial.
He de dir que els anys 70 són bastant guilty pleasures per moltes coses, no? Tots els zooms, la forma de filmar de l'època, en determinats gèneres, sobretot, han envellit fatal els anys 70, algunes
sí,
coses.
Sí, hi ha moltes coses. En els anys 70 era l'herència dolenta de la televisió. Mm. Avui que quan es parla de la relació entre cine i televisió tot és magnífic i fantàstic, perquè hi ha sèries boníssimes que influencien el cine i a l'inrevés, és veritat que en els anys 70 va haver una mena de sarampió en defectes visuals que eren molt habituals a la televisió, i que de fet hi ha una pel·lícula que és, per mi em sembla significativa, que és la versió de The Killers, del Sion Mac, feta pel Don Siegel, amb el Lee Marvin i el John Cassavetes, Código de Lampa. Explosively new. Ernest Hemingway's The Killers. Que era una pel·li que es va fer per televisió, doncs té uns zooms i uns planos inclinats i unes coses molt típiques de la televisió del moment, però era tan violenta la pel·lícula que la pròpia, no sé quina, no sé si era la CBS, quina cadena era nord-americana, va dir que no la metia. Llavors es va convertir, la van agafar i la van convertir en pel·lícula que es va estrenar en sales comercials. És a dir, no es podia veure per televisió, però sí que es podia veure pel cine, que se suposa que havia tant públic que la podia veure en un lloc o un altre. I és veritat que té una certa influència, però si avui mires segons quines pel·lícules de Don Siegel, per exemple, a Harry el Sucio...
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Que comença amb un zoom que va des d'on està l'assassí fins a la piscina, on està la noia contra la que dispara, té sentit. També és veritat que quan nosaltres ho veiem això i seguíem pensant en Berman i Ford i tot això, ens semblava que era barroer, que era lleig, que era kitsch, que no sé què, que no sé quantos, no? Jo crec que algunes pel·lícules, el zoom ben utilitzat, s'ha aguantat bé, en altres no. Clar, tu no ho veies, això, però jo havia vist els programes del Valerio Lázarov i t'asseguro que eren un zoom frenètic, permanent, eren zooms quasi musicals,
sí.
I que et marejaves, realment et marejaves, i això el cinema ho va pagui malament.
i dius que vas arribar a tenir discussions pujades de to sobre aquest tema.
Bueno, no arribar a les mans, però era una mica com el futbol. Això no té res a veure amb els guilty pleasures, però bueno, al fons també. Recordo una vegada amb una persona, no diré qui, que vaig dir, home, és que jo què sé, el gol de Koeman a la final de Wembley del Barça, bueno, sí, del Barça, pues a mi m'emociona tant com Centauros del Desierto.
¿Has visto a Debbie?
No. No, pero vi a Lucy, no hay duda. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba.
Lo que viste no era Lucy.
Claro que era ella, te lo aseguro.
Lo que viste fue un pelele, vestido con las ropas de Lucy.
Era una de les pel·lícules mítiques per la cinefília i tal. I aquella persona em va mirar i em va dir, no pot ser, no és vital el que m'estàs dient. Vaig dir, sí. I amb cine passa el mateix. Et pot agradar molt, jo què sé, El final de l'escapada de Godard o Centauros del desierto de Ford o qualsevol pel·lícula d'aquestes, i al mateix temps disfrutar amb Ed Wood, les pel·lícules de l'Ed Wood. No en la pel·lícula del Tim Burton, sinó les pel·lícules de l'Ed Wood, que són absolutament psicotròniques, però i per què no? No?
Seria un segon guilty pleasure, això, sí, l'Ed Wood?
Però sí, en aquest cas és un guilty pleasure ampli perquè són totes les pel·lícules. A qual pitjor, per entendre's, no? El que feia Ed Wood, que està molt bé la pel·lícula de Tim Burton perquè explica molt bé com rodava Ed Wood les seves pel·lícules.
¿Qué es lo único que si se incluye en una película tiene el éxito asegurado?
Tetas.
No, mejor que eso. Una estrella.
Chico, creo que me has confundido con David Selznick. Yo no hago grandes películas, yo hago basura.
Sí, pero si en esa basura mete una estrella, ¿tendrá algo?
Una basura con una estrella.
És absolutament delirant i és l'encant que tenen aquestes pel·lícules. I sobretot és aquesta idea de l'important és que es parli de tu. Va estar considerat el pitjor director de la història del cine. I n'hi ha altres de millors, però que no s'ha parlat d'aquesta manera d'ells.
Però també és veritat, que això per exemple amb el Fausto n'hem parlat moltes vegades, que deia, però prefereixo un tio que s'arrisca i fa coses boges i les fa malament que lo acadèmicament perfecte i nunca massa supo, no?
Home, en el cine espanyol dels 70 també tenim molts exemples. Abans parlàvem de la Loma, ara m'he recordat perquè de la Loma o Isasi, que segur que el Fausto és superfan d'aquestes pel·lícules, però també podríem parlar d'Eloi de la Iglesia, que és per mi és un dels grans maleïts del cinema espanyol, perquè sembla que el seu cine està molt contextualitzat en una època, la transició política, quan fa pel·lícules on comença a parlar de l'homosexualitat d'una manera oberta, quan no es podia fer i tal, però és que les mires ara és un micro mateix que deia el Fausto Fernández, és que el tio s'arriscava. A vegades hi sortien bé i a vegades hi sortien molt torpes, perquè és veritat que hi ha pel·lis de l'Eloi de la Iglesia que són molt, molt fàcies, no? Però un tio que s'arriscava. No és un guilty pleasure, però sí que és un guilty pleasure per com es fa, que em sembla és un dels casos únics de la història del cine, que és una pel·lícula dels germans Calatrava, que no els defenso, eh? No entra dins de la meva categoria de guilty pleasures, però la gestació de la pel·lícula em sembla genial. És una pel·lícula que es diu El Ete i el Otro.
Palomes blanques. Palomas blancas.
Que la roden poques setmanes després de que s'estreni E.T. de Spielberg, com que la pel·lícula és un èxit descomunal, els tios roden la pel·lícula per aprofitar el tirón comercial. O sigui, que la van rodar res, en una setmana, la munten en una altra setmana i l'estrenen en dues setmanes. És a dir, en un mes tenien fet una pel·lícula per aprofitar el tirón comercial d'E.T. Com a forma de producció de cinema em sembla genial. I la van estrenar i va ser un èxit també la dels Calatrava. És veritat que hi ha pel·lícules que sí que torno constantment amb elles, en moments determinats, perquè no d'una manera allò cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, però sí que torno. Per exemple, Desayuno con Diamantes és una pel·lícula que bastant de tant en tant me la torno a mirar.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita...
Galligay, Holly Galligay. Vivo abajo. Nos conocimos esta mañana.
Sí.
Possiblement és una de les pel·lícules que més vegades he vist de la meva vida perquè constantment la veig i la miro simplement pel plaer de mirar-la, no per una altra cosa. Soc bastant el que es diu completista. Si m'agrada un director o m'agrada un músic o m'agrada un autor de còmic o així, intento tenir-ho o veure-ho tot, això és veritat, és una mica obsessiu. I com que hi ha músics que m'agraden molt d'una certa avantguàrdia de Nova York que fan moltes coses i col·laboren amb molts discos i tal, la veritat és que al final es converteix en una mena d'odissea brutal. Sí, amb això sí que, no sé si és un defecte o una obsessió, digue-li com vulguis, però soc bastant completista. O sigui, quan m'agrada algú, allò, vaig a saco.
Quin és l'últim guilty pleasure, així que has vist al cine, l'última cosa que has defensat quan no era la corrent favorable, diguéssim.
És un guilty pleasure ell, perquè és tan reaccionari, tan fatxa, tan homòfobo, és tot, però les seves pel·lícules com a director sempre tenen alguna cosa que m'arriben, que és Mel Gibson.
Kulet Kehu. Engehel. Kostegete mini.
Després fa unes pel·lícules que són absolutament molt friquis. Pensa que aquesta pel·lícula estava parlant ara amb arameu. Subtitulada, és a dir, no existeix una altra còpia, no està doblada a l'anglès, no està doblada a l'espanyol, no està... Tot, tothom la va veure amb arameu. I això no ho fa qualsevol director.
Bueno, Quim, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tots els guilty pleasures i, vaja, no sé si se t'ha quedat algun al tinter o això.
Qualsevol Blaxploitation, abans de que Tarantino ho posés de moda amb Jackie Brown, si tu mires totes les d'abans, n'hi ha una que es diu Coffee amb la Pangrier i tal, que és genial. O sigui, qualsevol Blaxploitation d'aquests és un guilty pleasure que molta gent no confessaven que veiem.
Ah, i Shaft en Àfrica.
I Shaft. Bueno, clar, Shaft està bé, Shaft en Àfrica realment és un guilty pleasure total, sí.
Val, doncs acabem amb Shaft en Àfrica. Moltes gràcies, Quim.
A tu. Africa's the name, Shaft's the game, from MGM. This is it, the biggest shaft of all, Shaft in Africa. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Such a mother. What I'm talking about, Chef? What we can do. He's a complicated man, but no